Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada molt forta per tothom. I què? Recordeu què va passar el dia 28? Doncs que hi va haver una apagada, aquell famós dilluns. Va ser un dilluns d'apagada, de l'apagó en general. No, això ha quedat ja directament com una anècdota important. Ara ja és pràcticament anècdota, perquè ja ara se'ns ha oblidat de tot el que va passar i com vam retrocedir durant unes hores a ser absolutament impotents, desproveïts de qualsevol eina per fer les coses, per transportar-nos, per comunicar-nos, per fer absolutament res. Això ha quedat una mica ja oblidat, com una anècdota. I bé, des d'aquell moment, doncs, estan investigant les causes de l'apagada. Fins ara no hi ha una explicació oficial, no hi ha una versió oficial, una explicació del què va passar. Experts que entenen del tema, doncs, han posat unes quantes coses sobre la taula per donar una explicació a aquella caiguda de la xarxa a tota la península Ibèrica. De fet, això ja van sortint notícies, de gotes, del que va passar. De fet, aquesta investigació europea d'aquesta apagada, doncs ja ha dit, de fet va dir ahir, que hi havia reticències de les elèctriques a donar informació. De fet, el panell d'experts que lidera Enso E, que és aquest estament que està investigant també aquestes causes, ha enviat una carta al govern d'Espanya on està demanant ajuda per recabar dades rellevants de les companyies per esbrinar què passa. De fet, les elèctriques estan al·legant confidencialitat legal per no donar aquestes dades. Clar. Ja m'explicareu. Quan parlem de confidencialitat legal, de què estem parlant exactament? Perquè no seran les teves dades ni les meves. No seran les teves dades de la teva factura, ni del teu domicili, ni les meves, ni la meva domiciliació bancària. Exactament de què estem parlant? M'agradaria saber de què estem parlant, perquè estem d'una manera que nadie sabe nada, o el que és pitjor, ningú s'atreveix a donar una explicació. I encara continua tot així, no? Que si les renovables i hubo un exceso de producció, no que si les nuclears es van apagar, no que si los relés no actuaron como cortafuegos como havia d'haver passat, etcètera, etcètera, etcètera. El cas és que la xarxa va fallar i ningú ara mateix sap per què, oficialment em refereixo, eh? Ningú sap per què. I mireu, jo no sóc cap expert, ni molt menys, i segurament la majoria de vosaltres que esteu escoltant tampoc, però tampoc som tontos, és a dir, quan dic això, és a dir, creieu que cal tant de temps per esbrinar què ha passat? La resposta és fàcil: no, alguna cosa passa aquí, no és normal, això no és normal, això no és però normal per res, és a dir, que no, segurament hi ha una explicació ràpida i no cal no sé quantes milions de megadades hi ha per trobar una solució. A quins menes d'enginyers s'han de preguntar per esbrinar tot això? Bé, i així estem. Vull dir que és una qüestió que dius, bueno, pues no hace falta tampoco que me mientan. O sigui, què passa aquí? Ara, què ha passat i si pot tornar a passar? Aquesta seria una de les preguntes que m'agradava posar ara mateix i parlarem amb un expert sobre el tema. Si pot tornar a passar, si la culpa pot ser de la nuclear, que la volen apagar, o si cal apagar-la ja, la nuclear, si són les renovables que van tenir aquest tipus de descompensació, com diuen alguns experts, perquè són conjectures, el que estem parlant, evidentment no hi ha una oficialitat que vagi per davant, tot això, Doncs en parlem d'això, i segurament la primera resposta que caldria, i segurament, insisteixo, no soc cap expert, i vosaltres tampoc, però si et pregunten això pot tornar a passar, la resposta lògica és que no hi ha un 100% de fiabilitat. Sempre està a l'errada. Això sí, pot tornar a passar. Quina possibilitat hi ha? Bé, doncs no sé. Traslladem aquesta pregunta, que el risc zero no hi ha per aquestes coses, amb el senyor Lluís Pinós, que és president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers de Catalunya. Lluís, bon dia, benvingut.
Bon dia,
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. La primera pregunta, jo et faré pregunta, si em dius no, aquesta no la pregunta, no la respon, m'ho dius i ja està, D'entrada, per què no hi ha una explicació oficial encara? Tan difícil és trobar totes les dades per saber què va passar en aquell dilluns?
Bueno, jo crec que hi han moltes dades, hi han moltíssimes dades i cal fer un anàlisi molt fi i molt acurat de totes aquestes dades, no? I a darrere també hi ha una qüestió de responsabilitats que també crec que es vol afinar molt.
Tant de bo, no sé si s'està afinant massa fins i tot, Lluís.
No, però... clar, sí, potser sí. Tot el que hi ha hagut fins ara, tot han sigut conjectures.
Sí.
Vull dir, els que en saben una mica, doncs s'ho miren i comencen a tenir dubtes, no? Dubto d'això, em falta aquesta altra informació, em faltaria això, voldria saber això, voldria saber allò, i a partir de la poca informació que hi ha, perquè és poca, i de les moltes preguntes que un es fa, pues surten moltes conjectures. I aquesta és l'equació perfecta, no?
D'acord. L'altra, jo ja estava fent un abans, potser, i ara em corregeixes, això pot tornar a passar? Una apagada d'aquestes.
Tu en la presentació ho has dit molt bé. No hi ha risc zero. Risc zero no existeix. Per tant, pot tornar a passar. Si tu mires cap enrere, en els últims 50 anys, dels que jo tinc més o menys, una part els he viscut i els altres en tinc memòria, doncs no ha passat una apagada d'aquest calibre, d'aquesta magnitud. Hi ha hagut coses regionals que comparades amb aquestes han sigut coses puntuals.
D'acord.
Però el risc zero
no. Però el risc zero no existeix, que podria tornar a passar una cosa semblant o per zones, que és el més habitual, és que passi una illa de l'Eixample o una ciutat, etc. Bé, i aquí és on entrem a parlar de nuclears i parlar de renovables, perquè hi ha un que bé, bàsicament es vol apagar la nuclear. És raonable? És encertat? Perquè ara, no sé, hi ha moltes preguntes de tot això, perquè en funció de quin preguntes uns diuen que és més fonamental que mai i veuen òbvia la seva continuïtat, i d'altres diuen que no, que s'ha de continuar i s'han de pagar i depèn d'altres energies. Cap on anem?
Jo crec que hem de separar les dues coses, Hem de separar apagada i hem de separar la discussió de nuclear sí, nuclear no, nuclear versus renovables, Són sí. Dues coses completament diferents. Jo crec que té una certa lògica que estem parlant d'apagada i, per tant, sorgeixi el discurs o la discussió de les nuclears, però ara no té res a veure una cosa amb l'altra, No té res a veure amb una cosa amb l'altra. Aquí ens ha sortit, hem tingut una apagada, i en aquesta apagada pues, hi han hagut problemes que poden ser lligats a la xarxa, poden ser lligades al mix, però no...
Però no té res a veure amb la nuclear, no?
No té res a veure amb una falta d'energia. No és un problema de cobertura.
D'acord.
No és un problema de cobertura. És un problema del mix, perquè tot apunta que és un problema del mix, però ha de veure Red Elèctrica, que és el gestor del sistema, què va passar amb tot això.
D'acord.
La gran incògnita és com és que perdent-se 2,2 gigawatts de generació en el sud d'Espanya, Això es propaga i arriba fins a l'altre extrem, el diametralment oposat de la península, que és França, que és a les portes de França, aquí a Catalunya.
D'acord.
Com és que no es va ser capaç de parar-ho i confinar-ho? Aquesta és potser una de les, grans preguntes.
Llavors, separant una cosa de l'altra, el debat de la nuclear sí que existeix, ara deslligant-lo de l'apagada,
Sí.
Hi ha gent, en funció de què preguntis, hi ha gent que diu que sí, hi ha partits polítics que diuen no, això s'ha d'apagar, i hi ha d'altres partits polítics que diuen no, l'energia nuclear ha de continuar. Tu davant de tot això penses, com a usuari, no? Com a usuari i com a ciutadà, penses, ostres, i què és millor? Que hi hagi o que no hi hagi?
El millor és que hi hagi cobertura, i el millor és que hi hagi disponibilitat d'energia.
Llavors hauria de continuar la nuclear?
Hauria de continuar en la mesura en què les renovables no arriben a temps a cobrir la falta de la nuclear.
Seria una mica guardar-se les esquenes, no? Una mica això?
Sí, nosaltres en el seu moment, fa qüestió de 2 o 3 mesos, vam fer un informe en què dèiem, si seguim amb aquest ritme de desenvolupament de renovables, ens haurem de pensar si aquesta parada de les nuclears caldria retardar-la. I això és el que dèiem nosaltres. No dèiem que les nuclears no s'han de parar. Les nuclears s'han de parar...
En el moment adequat, quan ja tinguis les esquenes cobertes, entenc.
Exactament.
Doncs, senyor Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions i la teva opinió, evidentment. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Vinga.
Un plaer. Doncs és el que tenim. Possiblement, la lògica diu sobre el tancament de les nuclears que anem a pams, amb calma, quan hi hagi una absoluta seguretat, i després, conforme a les explicacions, és, bueno, si això ja... Ja vamos hablando, ja farem cosetes, en tot cas, Bé, dit això, no sé si traiem l'aigua clara. Jo crec que en funció de si l'apagada nuclear o no, aquí més o menys podem tenir-ho clar cap on ens porta la lògica. Ara, treure l'aigua clara de què va passar, no ho podem fer nosaltres en aquests minuts que hem parlat amb el Lluís, i hem d'esperar a l'explicació oficial, que igual d'aquí uns mesos hem arribat, algú se li ha passat per aquestes dades, jo que sé, intel·ligència artificial, posar experts, i ens donen una explicació de por què se fue la luz en toda Espanya i Portugal. Va, que de seguida parlem d'una cosa, un perill bastant real, bastant real, i és que el canvi climàtic fa que espècies que abans, o malalties que abans no estaven aquí, ara sí. Ara hi ha un què? Parlo del dengue, per exemple, o la febre del Nil, per exemple. Són malalties que transmeten mosquits, que ja són d'aquí, com el tigre, i que amb la calor hi ha altres espècies que poden portar malalties de zoonòtiques. En parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. I parlant de qüestions d'aquestes, si teniu qualsevol dubte de malalties de l'ull, oftalmològiques, doncs cada dilluns tindrem aquí el doctor Adolfo Vivarbadia, de l'Institut Oftalmològic Vivarbadia, que portarà llum sobre oftalmologia i qualsevol problema o qualsevol dubte que tingueu sobre aquest tipus de malalties. Serà els dilluns. Podeu enviar un mail amb el vostre dubte a radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com, o també, si ja voleu directament consultar alguna malaltia que tingueu directament, doncs hi ha un telèfon que és el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivarbadia, al 93-301-3003. Va, que de seguida parlem de bitxos aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Informa't al 93-568-5733.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa.
Yo no me quité pa. Versión latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Quiero escuchar hoy tu voz.
L'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, la DEPAP, ha alertat sobre l'augment de malalties transmeses per vectors amb motiu del Dia Mundial contra les Plagues que se'ns tira a sobre. Per exemple, parlem de malalties com el dengue, el zika, aquesta és chikungunya, la chikungunya, i la febre del Nil Occidental, transmeses totes aquestes per mosquits, que serà una de les plagues d'aquest estiu, perquè les pluges que hem tingut doncs portaran amb una facilitat de reproducció d'aquests animalons, entre d'altres, entre d'altres. Ja sabeu que dins un context de canvi climàtic és una qüestió de resiliència i està començar-nos a adaptar a que tindrem bitxos i tindrem malalties que per aquest augment de temperatura s'acomodaran aquí. Bàsicament, és això, és un dels efectes d'aquest canvi. Parlem amb l'Andreu García, que és vicepresident i portaveu de DEPAP, l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, sobre aquest tema. Andreu, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Fins a quin punt hem d'aixecar les orelles? Perquè, clar, parles d'això i a mi, amb la grima que em donen els mosquits, fins a quin punt hem d'aixecar les orelles?
Bé, a veure, no diria que estem en una situació d'alarma, ni molt menys, però tenim una situació en la que tenim que ser conscients del risc i, per tant, hem d'implementar, des de DEPAP estem fent una crida a les administracions públiques per implementar mesures de vigilància en aquest cas, que ja existeixen, però per a no baixar la guàrdia en aquest sentit, no? Doncs, any rere any tenim l'arribada de persones que venen d'altres països, turistes i tal, que venen amb malalties com aquestes que has comentat. I el que és una evidència és que aquí tenim ja molt, molt assentat al territori el mosquit tigre, que és l'agent que pot vehicular aquests virus, no? Per tant, hem de tindre molta cura amb aquestes malalties perquè no es generin brots com el que va passar, que va haver l'any passat un petit brot a la zona de Vilaseca per dengue.
Exacte. Bé, i això com es controla? Perquè, clar, tenim els mosquits i tenim, suposo que hem tingut si els anys passats, sense tenir els episodis de pluges que hem tingut, doncs ja n'hi havia. No sé si ara, amb una primavera molt plujosa que hem tingut, no sé si això alimenta encara més la presència d'aquests mosquits.
Exacte. És a dir, els mosquits, al cap i a la fi, necessiten l'aigua per a completar el seu cicle vital. Això és una evidència. I un hivern i primavera com els que hem tingut, tan plujosos, no fan més que omplir, no?, aquestes col·leccions d'aigua que serveixen per a completar el cicle. Per tant, a diferència de l'any passat, que va ser molt sec, no sé si recordeu, a més, que hi hagués aquelles restriccions hídriques per al reg i tot això, aquest any tot el contrari, no? Aquest any molta pluja i, per tant, trobarem molts punts amb aigua que l'any passat no hi eren, no? I, per tant, molts més potencials focus de mosquits, el que fa que la vigilància ha de ser més intensa, si cap.
És a dir, que s'esperen més mosquits aquest any. Això...
Sí, és molt més probable que els focus de mosquits siguin més i, per tant, tinguem una població més elevada.
Clar, i amb el canvi climàtic, les malalties que poden venir. Quines altres plagues podem esperar amb canvi climàtic i amb aquesta situació? No sé, bueno, segurament les paneroles seria un clàssic, no?
Sí, és a dir, hi ha una problemàtica associada a l'estiu com cada any, que són les paneroles, que viuen fonamentalment a la xarxa de clavegram i que tindrem més problemàtica sempre que ve la temperatura elevada. Però també hem d'esperar, per exemple, problemàtiques amb paparres, no? Estem veient informació recentment de poblacions de paparres que abans no hi eren o no estaven detectades al territori català i que avui s'han detectat en més d'un centenar de municipis. Vull dir, això el que genera és que tinguem que ser molt vigilants amb això, perquè aquestes paparres, aquesta espècie que s'ha detectat, la Hyaloma lusitanicum, és una espècie que té la capacitat per transmetre malalties com la febre hemorràgica de Crimea-Congo. De fet, fa uns dies s'ha sortit una notícia d'una persona a Salamanca que ha donat positiu en aquesta malaltia, no? És una malaltia que a l'estat espanyol està present. A Catalunya està present la paparra que la transmetria, però sí que és cert que les proves que s'han fet amb paparres d'aquí recol·lectades a Catalunya no han donat evidències de que tinguin a dintre la malaltia. Per tant, això és un missatge positiu, però que ens obliga a estar vigilants i a augmentar aquesta vigilància per a saber amb més cura i amb més certesa en quines zones de Catalunya està present aquesta paparra i en quines no.
És una paparra que abans, les paparres que hi havia aquí, doncs, quan passaves pel costat és quan s'enganxaven. Ara van a per tu, directament et detecten i van a per tu, és així?
Efectivament, sí, sí. Ja, diguem que a nivell d'alimentació hi ha dos estratègies a les paparres. Hi ha alguns tipus, algunes espècies que el que fan és el que, com has comentat, pugen a la part alta de l'herba, esperen que passi la persona o l'animal al que s'enganxen i es deixen enganxar. Tenen unes ungles, aixequen les potes i s'enganxen. Però estem trobant altres espècies, com per exemple aquesta que parlem, que pot transmetre la febre hemorràgica de Crimea-Congo, que té una actitud més perseguidora, no? Que quan detecta amb uns òrgans que tenen, detecta el CO2, és a dir, l'exhalació d'un mamífer, no? Surt activament caminant amb les seues 8 potes, no? a perseguir-nos per a pujar a sobre nostre i picar-nos.
O sigui, quina grima, mare meva. Només m'ho imagino, em fa una grima, Andreu, que ni pots imaginar-te. I si això fa grima, hi ha una altra qüestió que, a més, cada cop és més resistent, que són les xinxes de llit. Que sembla que cada cop, ostres, costa més treure-les de sobre.
Efectivament. Sí que és cert que, com són una plaga intradomiciliar, les xinxes de llit estan menys subjectes als canvis de temperatura, no? Perquè estan a dintre de casa i allà, més o menys, sempre fa caloreta. Però, clar, aquesta tendència dels últims anys, de les últimes dècades de desviatges, no? D'una persona que està avui a una habitació d'un hotel i demà està a un alberg del Camí de Santiago, bueno, ha creat una circulació de xinxes de llit que es converteix en un problema seriós. A més, pensem que és un insecte que viu allà on tu descanses i, per tant, afecta directament al descans i les empreses associades a DEPAP detecten que pot arribar a influir a la salut mental, generant estrès, ansietat, perquè no pots dormir i estàs molt estressat, no? I això és el que genera xinxes de llit i per això hem d'estar molt vigilants també en aquests casos.
I per què cada cop són més resistents aquests animalons?
Bueno, al cap i a la fi, qualsevol ésser viu fa per sobreviure, no? Aleshores, nosaltres portem anys, molts anys al sector aplicant una sèrie d'insecticides i una mica per intentar erradicar aquestes plagues, però aquests organismes, una mica també la seva evolució fa que les seves eines per a detoxificar-se, per a lliurar-se dels productes amb els que nosaltres les impregnem, milloren. I, per tant, a poc a poc ells van fent-se més resistents. Igual que veiem evolucions a l'espècie humana, cada volta vivim més i coses així, els animals també fan per millorar, no? Aleshores, estem veient que hem d'anar adaptant les estratègies. En el cas de xinxes de llit, per exemple, s'ha demostrat que, a més de les tasques de control químic, és molt habitual també i molt recomanable fer tasques de control amb calor, no? Aplicar calor per a matar-les a través de xocs tèrmics.
Doncs, Andreu García, vicepresident i portaveu de DEPAP, l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Escolta, gràcies per aquesta xerrada que ens has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
A tu, a tu. Doncs hem de mirar molt tot això, perquè ens hem d'acostumar, és una qüestió de resiliència, perquè ja no és una qüestió de, només de línia de costa, de temperatures, sinó que amb les temperatures venen els animals. Els animals que d'altres... estaven a un altre lloc del planeta, perquè aquí no era el seu lloc, i ara amb les temperatures i amb el canvi, doncs ja estan. Un gran exemple ja clàssic, i que ja ho tenim aquí amb nosaltres, és el mosquit tigre, que s'ha adaptat perfectament. I atenció per això, perquè a l'hora de controlar els mosquits, el mosquit comú, el de tota la vida, el que diem mosquito trompetero, és aquell, pues aquest que et fot a l'aire el somni, doncs amb aquestes pluges proliferarà molt més amb les pluges que hem tingut. Però al mosquit tigre li cal molt poca cosa, molt poca aigua per proliferar. I és aquí on hem de tenir més, més cura a l'hora de deixar l'aigua als plats de les plantes, per exemple, i d'altres. Petits bassals, aquí és el paio s'ho busca d'una manera espectacular. Així que molta atenció amb aquesta alerta de la DEPAP. De paneroles i... Bé, anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarvene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Buenos días, me ha encantado como has hecho el mosquito trompetero.
¿Te gusta? Pues es verdad,
ha salido de maravilla, ¿eh?
Bueno, mira, es algo así como...
Exacto.
Oye, que da una grima cuando se te pone en la oreja.
Horroroso, horroroso. Y además te despierta con ese sonido, sí, es verdad.
Y además yo le voy diciendo al mosquito, pícame si quieres, pero no me despiertes por la noche, porque se te pone en la oreja y es muy, muy grimoso y muy desagradable.
Sí,
doctora, ¿dónde nos llevas hoy?
Mira, hoy vamos a hablar del superlativo absoluto. Y entonces alguien que me esté escuchando dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la medicina o a qué nos referimos?
Pues sí, eso iba a decirte yo.
Pues mira, te lo voy a explicar. El superlativo absoluto es cuando decimos, es el mejor internista, es el mejor cirujano, es la mejor máquina, es el mejor coche. ¿Vale? Ese es el superlativo absoluto. En medicina, gracias a Dios, desde hace muchísimos años, no existe el superlativo absoluto. Quiere decir, no hay el mejor único, ¿vale? Sí que es verdad que pueden existir en cada vertiente, en cada especialidad, pueden existir diversos profesionales. Podemos decir que hay un top 5. Es decir, a lo mejor 5 o 10 profesionales que en el mundo pues son muy buenos y cada uno tiene un matiz de mejora, pero ya no se estila esto que se decía. Yo me acuerdo hace más de 40 años cuando yo acabé la carrera que se solía decir, es el mejor pediatra, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero llevar esta reflexión en el terreno de lo que es la medicina estética y lo que es la medicina de la obesidad, que es lo que yo hago? Yo, muchas veces entrando en redes, porque me interesa, curioseo mucho, ¿no? Me interesa el mensaje que se transmite, a veces veo de colegas míos que son magníficos profesionales, que yo pondría mi cara en sus manos, ¿vale? Y veo que se puede hacer una afirmación pues de un producto diciendo, es el mejor ácido hialurónico, es la mejor máquina para la grasa abdominal. Bueno, yo siento discrepar un poquito en este sentido con ellos, ¿por qué motivo? Porque sí que es verdad que dentro de lo que es el sector de la medicina estética y de los materiales que utilizamos, siempre hablamos de materiales autorizados por la Agencia Española del Medicamento, que cumplen todos los requisitos sanitarios, que los tiene que utilizar médicos, es decir, esto ya lo doy por sabido, pero sí que es verdad que en esos materiales pues va a haber también un top 5, es decir, hay muy buenos laboratorios que invierten muchísimo en investigación en I+D, y bueno, podemos tener una serie de productos que sean muy buenos. ¿Y qué me puede pasar a mí? Y voy a hablar de mí para que no se pueda entender que estoy acusando a nadie. Yo me puedo sentir muy cómoda con un determinado producto. Pero no significa que sea el mejor producto. Es el producto, a lo mejor, el que yo más utilizo. Al ser todas técnicas manuales, todos sabemos que cuando hacemos una manualidad pues nos sentimos más cómodos con una sustancia que con otra. Pero a lo mejor 5 o 10 profesionales vamos a llegar a los mismos resultados utilizando diferentes productos, porque cuando estamos hablando de trabajar a determinados niveles, estamos hablando de top de calidad, todos los profesionales que nos movemos a ese nivel, ¿no? Entonces, este mensaje, lo que me gustaría transmitirle a las personas es que muchas veces el mismo resultado lo podemos conseguir diferentes profesionales por diferentes medios. ¿Qué es lo que tiene que buscar el paciente? El paciente, lo que yo creo que debe buscar es al profesional, no la técnica. Porque esa técnica puede ser que en primer lugar no sea necesario para esa persona o que la podamos conseguir de otra manera completamente diferente. Entonces, mi consejo para todos los oyentes es, cuando ustedes quieran conseguir un determinado resultado, busquen un profesional médico, asegúrense que es un médico colegiado en el Colegio Médico de Barcelona, asegúrense que el centro es un centro que está autorizado por Sanidad, es decir, tomen todas las medidas que les garantiza que están delante de un profesional autorizado, entrevístense con este médico, hagan las preguntas, explíquenle lo que les gustaría conseguir y ese médico les va a dar una estrategia que es la suya. No intenten compararla con la de otro profesional porque probablemente dos profesionales puedan llegar al mismo sitio utilizando caminos diferentes, ¿no? Entonces, esto es lo que quería aclarar con el superlativo absoluto, que ahora mismo, gracias a Dios, hay muy buenos profesionales médicos en mi sector. Hay muy buenos profesionales médicos. Cada uno de nosotros tenemos una varita diferente con la que trabajamos. Yo siempre digo que sobre todo lo que es la medicina estética a nivel facial es un arte. Tú puedes ver a una persona y te puedes hacer 20 cursos de cómo hacerlo, de cómo hacer los labios, que si tú no tienes el arte en la mano, la precisión, claro, la forma de hacerlo, te puedes ir 20 años seguidos, ¿no?
Sin talento,
no,
sin talento no hay resultados.
Ahí va, es decir, hay, cada uno de nosotros tenemos una proporcionalidad armónica diferente, tenemos un concepto de la estética diferente, y bueno, ahí es donde el paciente tiene que preguntar, informarse, tomar todas las medidas que considere necesarias para tener la máxima confianza en ese profesional.
De acuerdo, pues bueno, esto pasa en el sector que comenta la que comentas, Carmen, pero es bastante genérico, ¿eh? Es decir, es la mejor a todos los niveles, ¿eh? Este superlativo absoluto nos lo cuelan. Es el mejor viaje, es la mejor agencia.
Correcto, correcto. No, esto ya, gracias a Dios, no existe, porque si no sería horrible.
Imagínate.
Porque estaríamos en manos solamente de uno, sin embargo, ahora hay unos cuantos muy buenos.
Efectivamente. Bueno, pues ya sabéis que la primera visita informativa gratuita, primera visita informativa es gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbené, y que la podéis concertar primero a través de la web. En la web encontraréis todos los sistemas para hacerlo. Starbené.es, Starbené.es, y también podéis hacerlo a través del WhatsApp. 654-300-525. 654-300-525. Y esa primera visita informativa gratuita con la doctora Torrejón la podréis hacer en el Centro Médico Estético Starbené. Doctora, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Adiós.
Mira, precisament, continuem més o menys en el món de la salut, perquè aquest passat cap de setmana estava prevista la vaga a nivell nacional, a nivell de tot Espanya, dels tècnics sanitaris. I una vaga dels tècnics sanitaris significa pràcticament, no diré el col·lapse, però un pas del col·lapse del sistema sanitari, perquè són els que porten totes les màquines, les analítiques, etcètera, etcètera, no? Bé, aquesta vaga s'ha aplaçat. S'ha aplaçat a mitjans de mes, el dia 16 i 17 de juny. Per què? Les administracions han fet una promesa de, bueno, espera, a veure què tal, però els tècnics han dit, vale, esperem, però no esperem tant. Vull dir, volem resultats. I si no, aquesta vaga es farà, o almenys la previsió és que sigui a mitjans de mes. En parlarem de seguida amb el sindicat de tècnics sanitaris per veure com està la situació, i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Que ya he crecido, a ver si os dais cuenta. ¿Sí? Bueno, quien dice una mujer, dice una muchachita. Muchachita, muchachita.
Marisol reparte su alegría.
Ese bailar y cantar un poco.
Demuéstralo.
Por donde quiera que vaya.
¡Nos vamos al Brasil!
¡Eres toda, toda, toda una mujer!
Marisol rumbo a Río.
Deja la madre, que así no puede hablar.
¡Ah, Dios mío! ¡Hijita maldita tengo!
Y las cuatro bodas de Marisol.
Un momento. A mí me dio ella palabra de matrimonio.
Y a mí. Pero a mí antes que a nadie.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de...
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Parlem d'aquesta vaga dels tècnics sanitaris amb el José Joaquín Durán, del Sindicat de Tècnics Sanitaris. José Joaquín, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, José Miguel? Buenos días. Muchas gracias una vez más por darnos la oportunidad de explicar nuestra situación.
Hombre, pues como... para explicar nuestra situación y que también todo el mundo pueda saber a qué atenerse, porque sois esenciales en el sistema sanitario, con lo que siempre es interesante saber qué va a pasar. Al final, estos dos días pasados no ha habido huelga. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No se arreglan las cosas, pero ¿qué ha pasado?
A ver, tuvimos el lunes de la semana anterior, 26 creo que, no tengo el calendario delante, pero creo que fuera 26, 28, no recuerdo. Nos recibió el Ministerio de Sanidad como comité de huelga y entonces le expusimos nuestra situación, cuál era. Al parecer son receptivos, creemos que hay buenas intenciones, tendemos el brazo. Lo que no hacemos es suspender la huelga, hacemos un aplazamiento de la misma. Para si no cumplen lo que han dicho que van a hacer, pues automáticamente la huelga tendrá efecto el 16 y 17 de junio. Uh-huh. O sea, dentro de dos semanas, un lunes y un martes, como la anterior. Entonces, creemos en las buenas palabras, pero queremos que se pase del dicho al hecho.
¿Qué han dicho? ¿A qué se han comprometido?
Bueno, ellos se comprometen a estudiar el Estatuto Marco, que el Estatuto Marco... Para que la ciudadanía nos entienda, es la norma que rige a los profesionales que trabajamos para los sistemas de salud, para el Sistema Nacional de Salud, que en Cataluña seríamos los que trabajaríamos para el ICS. Pero este Estatuto Marco, aparte, toca la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que nos regula a todos los sanitarios, y por otro lado toca el Estatuto Básico del Empleo Público, que toca a los funcionarios, con lo cual nos toca de pleno, ¿no? Ellos se comprometen a abordar las cuestiones que hemos planteado e introducirla dentro del borrador de Estatuto Marco que se está negociando con los sindicatos más representativos que están en la mesa, digamos, general de sanidad a nivel de todo el Estado. Y creemos que hay buena predisposición. Hay alguna cuestión que depende de Hacienda, como por ejemplo las retribuciones del Grupo B, lo cual se nos debe desde el año 2008, lo cual para nosotros es la mayor estafa de la Administración Pública en España. Los técnicos superiores sanitarios y los técnicos superiores en general que trabajamos para la Administración Pública, desde el año 2008 se nos viene adeudando una media de casi 200 euros mensuales, lo cual creemos que es aberrante. Y todo eso a través de una disposición transitoria. Y es un hecho que emana de una ley básica, que es el Estatuto Básico del Empleado Público,
sí.
que hizo el gobierno de Zapatero y que luego reformó el gobierno de Rajoy. Y gobiernos tras gobierno a nosotros nos han dejado hablando en plata con el culo al aire y sin retribuciones y sin poder contribuir con nuestras pensiones, que es nuestro futuro también.
Caray, esta será la... Entonces, si no cumplen estos mínimos que me estabas explicando, será cuando vayáis a la huelga los días 16 y 17, me has dicho.
Correcto. Si no se cumple, iremos a la huelga. Será lamentable porque eso afectará en primera persona a todas aquellas personas que tengan programadas pruebas diagnósticas, como pueden ser análisis clínicos, imagen para el diagnóstico, tengan biopsias, tengan citologías, que tengan tratamiento radioterápico, aunque esto seguramente se afectará menos, o todo tipo de funcionamiento del hospital, del centro de atención primaria, porque cuando nosotros paramos, el diagnóstico no existe, el seguimiento de las enfermedades tampoco y el tratamiento tampoco.
De acuerdo. Sí. De acuerdo, esa será la situación. ¿Cuál es el día límite? ¿Hay algún día límite para...?
Nos hemos dado límite hasta el día 13.
El
día 13, que es justamente el viernes previo a la huelga. Si el día 13 no tenemos algo sobre la mesa tangible, un pronunciamiento por parte del Ministerio o alguna cosa por escrito que nos enseñen directamente cuál es la propuesta del Ministerio. Nosotros creemos las buenas palabras, pero queremos ver las cosas por escrito y más, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que venimos con dos acuerdos fin de huelga y que de momento no se han cumplido por parte del Departamento de Salud y del Instituto Catalán de la Salud. El último acuerdo que firmamos en marzo, pues también se lo han saltado recientemente. Había una convocatoria de mesa sectorial extraordinaria y los sindicatos que están en la mesa sectorial dicen que eso no era una mesa sectorial, cuando el acuerdo habla de mesa sectorial.
Pues José Joaquín Durán, del Sindicato de Técnicos Sanitarios, oye, muchísimas gracias por la charla y espero que todo se arregle. ¿A ti qué te dice? ¿Qué te da el pálpito? ¿Que sí o que no?
Yo, por un lado, pienso que no y por otro lado pienso que sí, de aquello del diablito y el angelito, ¿no?
Sí.
Me gustaría, por supuesto, no tener que volver a la huelga, porque en el caso de los técnicos superiores sanitarios del ICS en Cataluña, hicimos en el 23, hicimos en el 24 y en el 25 no hemos tenido con uno que vamos a tener que repetir. Es lamentable, pero bueno, la situación es esa. Y ante la falta de pronunciamiento por parte de las autoridades sanitarias, pues no nos dejan otra opción que seguir peleándolo. Ojalá que sí. Confiemos que sí.
José Joaquín, un abrazo, muchas gracias.
Adiós, buen día. Buen día.
Y buen día. Y ahora arribemos a la una y continuamos explicando todo el que te interesa, Mediodía COPE, a Jorge Bustos y Pilar Cisneros, Cuatro Cosas y Tu Rem.